Making of, cine de veritat al 91.5 FM.
Obrim la tercera hora del Sant Cugat a Fons amb cinema, com cada dijous ho hem fet al llarg de la temporada, però cada dijous no ho hem fet amb un crític tan bo. Sergio Morales, bon dia.
Què vol dir amb un crític tan bo?
Que ho fèiem amb un de millor, Jordi Feixas.
Ah, vale, ja m'ho suposava jo. Està llisto molt alt, eh? No sé si aconseguiré estar a l'alçada de les expectatives, però vaja, farem el que podem.
I t'has buscat un ajudant, en Marc.
Home, evidentment.
Home, com no podia ser d'una altra manera, no? Ja que ho anem a...
Ja que som tres.
Ja que ho anem a trinxar
tot. Tres, Raül 4.
Doncs vinga, que s'hi punti el Marc, i tant.
Per apropar-nos a les estrenes, Marc, avui quines són?
Doncs avui te'n porto només una, però déu-n'hi-do quina, eh? Portem The Amazing Spider-Man.
Esta vida no es fácil. Me he ganado enemigos poderosos. He puesto en peligro a los que amo. Pero lo único que me ha obsesionado es descubrir la verdad acerca de mis padres.
Doncs, entenc que és la gran estrena de la
gran
setmana,
estrena de la setmana,
de demà divendres.
I tant, demà la podrem anar a veure al Cinesa i els dos cinemes d'aquí.
Un nou Spider-Man?
Sí, és una mica la mateixa història de sempre, l'origen de Peter Parker, però aquí se centra més en descobrir qui van ser els seus pares, perquè el van abandonar, i la trama se centra en aquest sentit. Descobreix un maletí que va pertànyer al seu pare, i aquest el remet a un doctor típic d'aquests de pel·lícula de superherois que està una mica boig, que es transforma en un superheroi dolent, i aquí tenim la lluita entre l'Spider-Man i el Lagarto.
El llangardaix.
El llangardaix. Sí.
Que a Sergio Morales no li agrada gens, perquè no. Ell és molt del Duende Verde.
Exacte.
Home, Duende Verde.
Qui
jo soc
millor?
Molt poc de superherois, però si he de triar un dolent, Duende Verde, eh?
A més, la pel·li aquesta té bona pinta, sobretot per l'actor protagonista, l'Andrew Garfield, que sortia al Red Social, que feia d'Eduardo Saverin, que era el rival del Mark Zuckerberg. Bé, tenia molt bona pinta. Té l'Emma Stone, també, que això s'agraeix de veure en pantalla. I també en Martin Sheen, estic veient aquí que apareix, que això no...
I
primera
tant.
Notícia.
És el tio Ben.
Ostres, doncs bon fitxatge, per les pel·lis de Spider-Man.
Sí.
Si els mantenen la resta de pel·lis de la saga, doncs ara pinta bé la cosa.
Doncs a veure què tal, ja ens ho diran els sancuatencs que vagin a veure la pel·lícula.
A veure.
Tant al Gielmo com al Cinesa.
Exacte.
Gràcies, Marc.
A vosaltres.
Avui el Sergio ha entrat a l'estudi per parlar-nos en aquest debut seu al making of de...
The Rocky Horror Picture Show. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Quin tros de pel·li, mare meva. Tu no hi estàs d'acord, Sergi?
La pel·lícula, a veure, es pot veure, sí.
Clar que es pot veure.
És entretinguda. Té cosetes, que estan bé, eh?
Sí.
Però, vaja, a mi un musical així...
Abans de res...
No me'l facis veure dues vegades.
Abans de res, deixa'm justificar-me, perquè el Jordi cada setmana ens portava una pel·lícula d'estrena. I jo, per falta de temps, ho tinc molt complicat per anar cada setmana al cinema. Llavors he pensat reformar una miqueta la secció i vaig pensar en fer pel·lícules d'estiu. I aquesta pel·li em sembla molt, molt d'estiu. Molt de cinema de barri, molt d'aquestes pel·lícules del telecinema, això amb el cotxe allà... Autocinema, que
té justificació,
diuen.
Perquè és el Sant Cugat a Fons Fórmula Juliol. Després ve una secció també estiuenca, o així ens la vol presentar la Maria Cusó, com és Festes Majors. Per tant, veig que tots dos veniu amb la mateixa excusa.
Exacte, igualment si puc acostar-me al cinema algun dia, no dubto que us portaré una pel·li d'estrena, però de moment m'he de moure en aquests paràmetres, i The Rocky Picture Show la trobo molt adequada per veure en aquestes tardes de diumenge, que no tens res a fer, que posem que un diumenge com aquest últim plou. Ostres, Rocky Horror Picture Show, és un bon argument per quedar-se a casa, t'ho asseguro, eh?
Si no fan futbol... De Rocky Horror Picture Show.
T'explico de què va aquesta pel·li, eh? I és l'argument que m'he fet jo mateix, perquè és una pel·li que jo tot parteixo, l'he vist moltes vegades. El Janet i la Janet i el Brad es casen i volen donar les gràcies al professor que els va presentar. Pel camí, per veure aquest bon home, el seu cotxe s'avaria en una nit de pluja i acaben buscant refugi a casa d'en Frankenfarter, que és un científic boig, també travesti, que està a punt de presentar en societat l'home perfecte, en Rocky, que té un cos perfecte i mig cervell de delinqüent juvenil. I això és un musical.
Sí, exacte. Això és el pitjor, potser.
Això és el millor de la pel·lícula, és allò com bé dius, eh? És el millor de la pel·lícula.
Cadascú té la seva opinió.
Per mi és una pel·lícula molt, molt divertida, que es va fer l'any 1975, la dirigeix en Jim Sharman, però l'artífex de debò d'aquesta pel·li és en Richard O'Brien. Que
quin any? L'any 65?
75.
75. No, deixa'm dir que és divertida, sí. I per ser feta l'any 75 s'ha de valorar també, eh? Sí, com a també. Producte cinematogràfic.
És una pel·lícula també que és molt de sèrie B, és una pel·lícula que va passar molt, molt desapercebut en el seu moment i que va trigar molt a ser reconeguda, a convertir-se en el que és ara, que és una pel·lícula de cult, una pel·lícula de cult perquè és que no estiguin de cult. Millor que t'he vist riure aquí.
Que va de cult, no vols dir?
Que va de cult, sí. Una pel·lícula de cult que és una pel·lícula d'aquestes que no és la millor pel·lícula quant a qualitat, ni per interpretacions, ni per direcció, però que surt, que té un bon resultat al final i que té una legió de fans. I aquesta n'és una d'elles i té moments memorables que ara anirem comentant. I sobretot és una pel·lícula molt, molt transgressora. En aquell moment ningú estava acostumat a veure la que es veuria en aquella pel·lícula. D'entrada que el protagonista és un travesti. Començant per aquí ja la cosa era una miqueta diferent. Amb el temps sí que van aparèixer més pel·lícules, com Tutsi, no sé qui era, amb el Dustin Hoffman, o fins i tot una que sortia al Patrick Swayze, de Priscilla, Queen of the Desert. Ja era més normal, però fins a aquell moment va ser la primera pel·lícula que
va treure. Transgressora, sens dubte.
Transgressora 100%. Una pel·lícula on el sexe es tracta sense cap mena de tabú, però sexe entre els dos sexes de qualsevol manera. Coses molt estranyes que passen durant la pel·lícula, fetichismes de qualsevol estil, i una música que pel moment era molt, molt moderna. Era una pel·lícula on tranquil·lament hi podia haver entrat en David Bowie cantant una cançó i no hagués passat absolutament res, però no va passar això, que hagués estat molt bé, per ser tot s'ha de dir. Els actors, n'hi ha molts que no són coneguts, que no són gens coneguts. De fet, el personatge que fa de Rocky, que és aquest home perfecte que comentava, només ha fet aquesta pel·lícula i una aparició 20 anys després al Saturday Night Live. Per tant, aquesta pel·lícula diguem que no va marcar massa els actors per poder continuar després fent pel·lícules. Igualment sí que n'hi ha tres, concretament tres, que sí que han tingut recorregut després. El primer d'ells és el protagonista, és en Frankenfurter, és en Tim Curry. How'd you do, See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candyman. Tim Curry és un actor que pel nom és possible que molta gent no li soni, però és un actor de teatre britànic molt, molt reconegut, tant que té dos premis Tony, que és el premi més prestigiós que es pot tenir fent teatre, diguem, als
fent coses com aquestes, productes com de Rocky,
bé, aquest
Horror Picture Show.
Aquest va ser dels primers que va fer en cinema. Aquest home és molt més de teatre que no pas de cinema. I en cinema el recordareu seguríssim per fer el pallasso dolent d'It, aquella pel·lícula basada en un llibre de Stephen King, que és un pallasso així que va tot de blanc, amb el cabell vermell, que fa de dolent a la pel·li. I també ha aparegut a pel·lis com a secundari, com Els Àngels de Charlie, també a Congo, aquesta menys, més pena que glòria. És un molt bon actor, però que per desgràcia doncs, bé, sempre té aquests papers secundaris. Canta molt bé, amb aquesta veu tan greu i molt, molt potent, i en aquesta pel·lícula realment ho borda, fa d'aquest travesti que a l'hora descobrir, no explicaré res, però vaja, té molt més transfors del que sembla, un pervertit absolutament, que li tira la canya a tothom que es mou, no li importa el sexe, no li importa si està gras o prim, no li importa si és ros o moreno, no li importa, ell va per tothom i el més fotut és que ho aconsegueix. Però és un personatge que, malgrat aquest maquiavelisme que té, al final se l'acaba agafant estima, i cap al final de la peli, ostres,
cap al final d'una pel·lícula llarga, també hem de dir.
Una hora i mitja de pel·lícula, bé, ja està.
Deu ser que a mi se'm va fer eterna.
No, però per ser un musical és prou llarga, aquí tens raó. Els musicals acostumen a ser bastant més breus, no durant una hora i mitja.
Sí, no?
Aquesta és llargueta, sí, tens raó. I al final, quan el veus cantar, al final fa una mena de show en un escenari, ostres, allà se posa la pell de gallina, perquè el tio canta molt bé, li posa sentiment i ho fa realment bé.
Hem de dir que l'escenari, la localització és un castell.
Sí, senyor.
Però que anem variant.
Sí, és un castell.
És immens. Vull
sí, és un castell
i en aquest
immens,
sentit també positiu, veiem molts espais diferents del castell i pràcticament tota la pel·lícula transcendeix dins d'aquest castell
tota la
i així
sí, sí.
Avorrida no es fa, perquè moviment n'hi ha de molts actors moltes actrius, sobretot actors.
Sobretot actors. Però d'actrius n'hi ha... Sí que n'hi ha de molts actors travestis, sí senyor. Sí que n'hi ha una actriu que aquesta potser és la més reconeguda en diferència.
Perquè ha tingut també projecció després?
Moltíssima, i aquesta sí que la coneixeràs. És la Susan Sarandon. I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before. Susan Sarandon interpreta Janet Weiss en aquesta pel·lícula, l'heroïna de la pel·lícula. De fet, cada personatge, la sinopsi de la pel·lícula original, quan la projectava als cinemes de barri dels Estats Units, cada personatge tenia el seu rol. I presentaven, per exemple, en Dean Carrey era Frankenfurter, el científic. Aquesta era l'heroïna. Cadascú té el seu rol molt, molt definit. I aquesta dona, la Susan Sarandon, l'hem de conèixer per nassos, és una de les grans actrius de la seva generació, de principis dels 60, va néixer, aquí vull arribar, va tenir millor Oscar, la millor actriu per Pena de mort, amb Sean Penn, i també va aparèixer a Thelma i Louise i Mujercitas, i moltes més pel·lícules, hem dit un parell, també apareixen a sèries innumerables, i una actriu com...
Una de les grans.
De les grans, enorme. A mi és de les que més m'agraden, en diferència. I a més té aquest punt a la pel·lícula d'innocència que contrarresta amb tot l'ambient pervertit que hi ha a aquesta pel·lícula. I de fet en aquesta cançó
que sentíem... El protagonista també s'adhereix una mica a aquest ambient pervertit.
Exacte.
El que dèiem, és que era ella com la pobra innocent.
Bé, queda com innocent, excepte en un tros de la pel·lícula no queda com tan innocent. Ella és la...
Sé quin moment vols.
Ella és virginal, és tot perfecte, i quan arriba aquest castell cau en les grapes del mal i de la perversió, i després canta aquesta cançó que es diu Tatxa, tatxa, tatx, mi toca'm, que ja de per si ja indica una miqueta per on van els trets. Una interpretació que està bé, potser està bé veure-la perquè és molt, molt jovenet en aquesta pel·lícula, és la tercera o quarta pel·lícula que feia, la Susan Sarandon, no la coneixia ni Déu, i ho fa bé, però bé, una actuació una miqueta grisa, i hi ha gent que ho fa molt millor, en Tim Curry, per exemple, és qui més s'ho endú tot en aquesta pel·lícula, i ho fa molt bé. N'hi ha més actors, aquest no és tan conegut, però és un actor que... la gent que veu pel·lícules, diguem, no massa comercials, segur que el coneix. És en Meatloaf. Meatloaf és un cantant de rock melòdic dels anys 80, va ser bastant popular en aquesta època. És un nano així baixet, una mica ressonet, que li agradava molt disfressar-se de monstre i coses estranyes per cantar, i canta bastant, bastant bé. Els més joves el podem recordar per aparèixer al Club de la Lucha en un paper memorable, en què fa d'un membre del club de la Lucha que havia patit un càncer de testicles, i és un personatge dels més divertits i memorables d'aquesta pel·lícula. En Rocky Horror Picture Show, abans comentava que en Rocky tenia mig cervell d'un delinqüent juvenil, doncs l'altre mig cervell el té aquest, que és el delinqüent juvenil. I apareix un moment de la pel·lícula, apareix, si fa no fa 5 minuts, i apareix amb aquesta cançó que sona ara, i de fet és un dels moments més memorables de la pel·li, amb diferència, quan apareix en Meatloaf amb la seva moto i un saxofon. És un moment molt, molt divertit, d'aquells per ballar. Altres actors que apareixen, aquí no m'he volgut parar tant, perquè la veritat és que no són massa coneguts. En Peter Hinwood, que és qui fa de Rocky Horror, que és aquesta, la creació, que li diuen, és un actor que, com et deia, apareix en aquesta pel·lícula i té un cameo a Saturday Night Live, per tant, mai més es va saber d'ell. I en Richard O'Brien, que és el creador d'aquest monstre, d'aquesta pel·lícula, que fa d'en Riff Raff, que és el Chico para Todo, que li diuen, canta alguna cançó així de la pel·lícula, però vaja, després d'aquesta pel·li va aparèixer una altra que es deia Teràpia de Xoc, que és en teoria la segona part de The Rock and Roll Picture Show. Jo l'he vista i no la semblen res, ni té res a veure.
Apareixen jo no la coneixia.
Apareixen els dos protagonistes, el Brad i la Janet, però vaja, no té absolutament res a veure.
Sí, és sí, més, sí, això és una segona aquesta part. Sí que ha passat a la història, com dèiem, de Rocky Horror Picture Show. Fins i tot es representa al Teatre Neu de Barcelona, no sé si encara es fa, ara, però fins va fent poc sí. Es feia en representacions interactives amb el públic.
Exacte, i és que aquesta és una de les grans gràcies d'aquesta pel·lícula, que amb el temps s'ha convertit en una pel·lícula tan de culte que la gent també hi interactua. Com deies bé, al Teatre Neu i després es feia, també s'ha fet a la sala...
Gràcia.
Sí, també a la sala Music Hall de Barcelona, de tant en tant es fan projeccions de la pel·lícula, i la gent hi participa de forma activa. Com hi participen? Per exemple, al principi hi ha un moment que els llavis que apareixen al principi dels títols de la pel·lícula, que això s'ha de veure per comprendre,
només
diuen,
començar, eh?
Diuen, ja, que, diuen que el món explota. Llavors tothom porta un globus i el rebenta en aquell moment. Quan en Brad i la Janet es casen, van a un casament, de fet, la gent tira arròs, una mica això. Hi ha un moment que plou, la gent està amb pistoles d'aigua, és una mica fer la conya i passar-ho bé. És una pel·lícula que de qualitat no és la millor, però que té... bé, aquest caire que fa que sigui una pel·lícula molt, molt entranyable. De fet, tant entranyable és aquesta pel·lícula que de referències a moltes pel·lícules, a moltes sèries, n'hi ha d'aquesta pel·lícula. De fet, els Simpsons més d'un cop ha aparegut en Frankenfarter, que és el doctor Boig, apareix molt sovint. I de fet hi ha un capítol de Glee, que és una sèrie musical que fins ara estava molt de moda, no sé si la segueixen fent encara, que estava dedicat al 100% a aquesta pel·li. De fet, Glee, perquè no ho sàpiguen, és una sèrie que cada capítol feien un musical gris, què sé jo...
basat en algun èxit.
Sí, Spamalo fins i tot. I van dedicar-hi un a Rocky Horror Picture Show. I a la gràcia d'aquesta pel·li, d'aquest capítol, a mi és una sèrie que no m'agrada massa, ho he de dir, Però la gràcia d'aquest capítol és com al final no fan aquesta obra de teatre a l'institut on treballen, perquè creuen que comporta uns dilemes ètics i morals massa grans com per poder interpretar davant dels pares i de gent que és menor d'edat. Clar, i es tiren tota la pel·lícula debatint, i al final no la fan, l'obra. I sí que han tancat, entre els mateixos que l'estan preparant, fan una representació d'un dels números. Però és molt interessant perquè realment és un musical que tot i ara mateix resulta sent encara transgressor, per tant. No és per tots els públics, és per majors de 18 anys, jo sé que és molt important, però que vaja, que està molt, molt entretingut. I ara fa poc es parlava que la 20th Century Fox tenia entre mans un remake. De moment està costant moltíssim trobar finançament, això d'entrada és un projecte molt, molt arriscat, i ja està costant molt trobar un repartiment a l'altura i que ho faci d'una manera barata. Es parlava perquè per fer del Scientific Bots, d'en Frankenfarter, podia ser en Marilyn Manson, podria ser en Johnny Depp, bé, qualsevol dels dos ho faria bé. Jo em decantaria per a Marilyn Manson, ja que hem de fer un remake que sigui més estrany que el primer, això d'entrada. Però aquesta gent no ho farà per dos duros, això està claríssim. I a més, aquesta gent sap que s'esposa, i és una pel·li que segurament que se la fan el remake, rebrà cops per tot arreu.
Això veurem si es fa, primer de tot, i
ostres, serà
quina seria la crítica, segurament sí, més val que no s'hi aventurin. Ho deixem aquí, perquè si la nostra companya d'informatius d'aquesta casa, Maria Cusó, és puntual, i hauria de ser per aquí.
Exacte, hauria d'estar per aquí, que es porta un programa d'una secció de festes majors.
Sí, festes majors, llàstima que la Terrassa ja s'ha acabat. Això sí. Tanquem aquí, Sergio, doncs, el que vas veure ahir, avui parlant de The Rocky Horror Picture Show.
Molt divertida i val la pena veure-la, de debò. És una pel·li que s'ha de veure sense cap mena de prejudici i per passar-ho bé, en crispetes, això sí.
En paraules del Sergio, ho ha dit fa uns moments, pel·lícula culta i transgressora.
De cult. Just a jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your hips. You bring your knees to your thighs. Where is the velvet dust?
So you can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all.
With a bit of a mind flip,
you're into the time slip.
And nothing can ever be the same.
You're spaced out on sensation.
Like you're under sedation.
Hips.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.